en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Com ho tenim, això? Com ho tenim, això? Això ho tenim interessant, i espero que els temes que hem portat avui siguin interessants, encara que alguns, i és amb el que començarem, té un punt indignant. Parlo de l'ocupació. No sé si tots hem vist les imatges d'aquesta batalla campal a l'ocupació que hi ha hagut a Carabanchel. Bàsicament estem parlant d'una batalla campal directament a una urbanització que fins i tot aquesta gent pagaven fins a 3.000 euros per pis. 3.000 euros per pis. Doncs han allat allà doncs, una empresa de desocupació, no era desocupa, era una altra empresa de desocupació, i s'ha liat una batalla campal brutal. Això ha passat a Madrid, al barri de Carabanchel. De totes les ocupacions que hi ha a Espanya, el 40% són a Catalunya. Són a Catalunya. No diré que el cas de Carabanchel és un cas anecdòtic perquè crida l'atenció, però, no sé, Catalunya té un efecte crida important sobre la Espanya en general, Catalunya en particular, 40%. Una de les... dels fils virals d'ocupació que s'ha fet en aquestes darreres hores viral és la història increïble dels Mossos d'Esquadra desallotjant els propietaris d'una casa, dels propietaris de la seva casa, per retornar-la a uns ocupes. Això ha passat a Girona. No dubto que els Mossos d'Esquadra han seguit la llei, han continuat, que han seguit la llei. El problema possiblement no és tant la policia com les lleis que tenim, que són els problemes, bàsicament. És una història tremenda, tremenda. Un nano, senyors, una família que compra una segona vivenda, una casa, no?, a Girona. I és un projecte, bàsicament, familiar. Bàsicament, demana els permisos d'obres a l'Ajuntament doncs, per fer les reformes i posar-les tal qual. Bàsicament, ho faig ràpid, explico la història ràpida, Aquests permisos d'obres, en aquell moment, durant aquests forats que hi ha que no estàs, ocupant la casa. Arriben una tàpia, entren, i allà hi havia doncs, uns ocupes. Uns ocupes que no penseu que eren aquesta pobra gent que ven els cayucos, que pobra gent s'hi jugant la vida. No, estem parlant d'ocupes de tratge, estem parlant d'ocupes de rellotges cars, estem parlant d'ocupes de BMWs de la puerta. Que hi han, Ocupes i inquiocupes d'aquests hi han. Hi ha una jeta espectacular. Doncs bé, ell doncs, ocupa la casa i ve la policia. Ve la policia, els Mossos, i aquests ocupes li ensenyen un vídeo que demostra que estan vivint en aquella casa. El vídeo no és res més que un vídeo fet amb un mòbil, gravat com si t'agafes el teu mòbil, ara et graves amb el teu col·lega cuinant a una casa sense serveis. Quan dic sense serveis, parlo que no hi havia aigua, que no hi havia gas, que no hi havia electricitat, perquè estaven reformes, i li ensenyen aquell vídeo d'aquells senyors cuinant, entre cometes, amb bolles allà a la cuina de la casa, com a prova de que estan allà. Llavors els Mossos diuen, no, vostès, propietaris no poden ser, han d'estar aquests senyors. Jo ho trobo indignant, indignadíssim. Ara, que tenim un problema, això és un cas molt jeta, però que tenim un problema d'habitatge, això ho sap tothom. No és una qüestió nova. Que és un problema que tenim d'habitatge i d'accés a l'habitatge i de preus de l'habitatge. És un problema important, importantíssim. Però no es pot barrejar amb l'ocupació. Segurament hi ha moltes famílies que necessiten un habitatge. Però el problema no ha de recaure en els petits propietaris, ha de recaure en l'administració, i és l'administració la que ha de s'encarregar de tot això, a la vegada que protegir la propietat privada, sobretot de petits tenidors. És una qüestió que clama al cel. I sabeu què està passant? El que està passant així, a grosso modo, és que s'està barrejant la jeta de l'ocupació les màfies de l'ocupació amb la necessitat de l'accés a l'habitatge. És una barreja que suposo que hi ha alguna cosa aquí que no interessa separar-ho del tot, encara que està clara la línia, que aquí paguen justos por pecadores. En parlem d'això i en parlem d'aquesta situació amb el senyor Ricardo Bravo, de la plataforma d'afectats per l'ocupació. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues yo no sé si la situación mejora, ¿eh? Se intenta, pues, ¿no? Aparentemente... Parece que se gira la ley intentando que haya un desahucio exprés, pero no sé si esto mejora, ¿eh?
Bueno, se hacen propuestas, pero todavía no tenemos nada tangible. Simplemente comentarte que uno de los problemas que causa la inquiocupación es este Real Decreto, el 11-2020, que le llaman del escudo social. Uh-huh. Y lo que hace es revertir sobre pequeños propietarios la falta de casas para las familias vulnerables. Entonces el Estado no se hace cargo de ellas, sino que se las deriva a los pequeños propietarios que las tienen arrendadas. Bueno, pues este Real Decreto se acaba de volver a prorrogar. Esperamos que la votación que haya en el Congreso de los Diputados se derogue. Pero por otro lado, hay una ley antiocupación presentada por el Partido Popular que está paralizada en la mesa del Congreso desde hace un año. Desde hace un año la tienen bloqueada Sumar y el Partido Socialista. Y luego, por último, tenemos la enmienda que ha introducido, que no es una ley, es una enmienda que ha introducido el PNV para intentar hacer desahucios exprés, que ya ha avisado Podemos que la va a bloquear antes de su aprobación el día 3 de abril.
O sea, estamos en una situación que no sé, es que no acabo, es que cada vez se entiende menos esto. O sea, esta permisividad contra que venga gente y te ocupe tu casa... Cada vez hay una situación más... Y es verdad que seguramente hay familias muy vulnerables y que necesitan protección. Es verdad, habría que ver cuántas de todas estas casos de ocupación corresponden con estos casos. Pero bueno, no sería lo que tú dices, el propietario el que se tiene que hacer cargo de esto, ¿no?
Claro, es que lo primero, si hay familias vulnerables, no podemos hacer que delincan para que accedan a una vivienda, porque eso ya es un error de base y, sin embargo, se está instaurando como lo normal. Son vulnerables, pueden robar. Eso no lo podemos permitir como sociedad. Y si esto pasa, también es porque las administraciones públicas no tienen los recursos necesarios para atender a estas familias. Pero oiga usted, ese no es nuestro problema. Fíjate lo que ha pasado en Girona. Con un simple vídeo que han enseñado los ocupas diciendo que estaban dentro, ¿vale? Pues se han quedado por delante del derecho del propietario que empezaba a reformar la casa después de que le dieran la licencia de obra. Esto es inaceptable en una sociedad del siglo XXI. No podemos permitir que los Mossos decidan la policía de Girona, decidan si por un vídeo se puedan quedar unos ocupas ilegales por delante del derecho del propietario con sus escrituras.
Esto es
una vergüenza. Es una vergüenza. Y también hay que considerar que, claro, que es un pequeño propietario que ahora tiene que mantener a esos ocupas descarados y sinvergüenzas que se han metido en su casa.
Es alucinante. Claro, cuando estamos hablando de esta situación, ¿tú crees? Bueno, el 40% de hecho de las ocupaciones que hay en España, aproximadamente, de todas se producen en Cataluña. ¿Por qué hay este? Hay un efecto llamada, ya no solo para Cataluña, el 60% es en el resto de España, pero en este país hay un efecto llamada, particularmente en Cataluña.
Efectivamente, claro que hay un efecto llamada. Si estamos viendo en los medios de comunicación cómo entras a una casa y no te echan, pues esto se convierte en un modus operandi, primero de las mafias y, por otro lado, pues de gente que considera que ellos tienen el derecho a una vivienda digna, aunque sea ocupándola. Ese derecho no existe, señores. O sea, vamos a romper esta ideología social que hemos asumido desde la crisis del 2008. Una cosa es un desahucio hipotecario de aquellas familias que no pudieron pagar en la época de la crisis, y otra cosa es un desahucio de ocupas, ¿vale? Que evidentemente se tendría que acelerar y echar rápidamente. Pero te quiero hacer un matiz, ¿vale? Las cifras oficiales, ¿vale?, no recogen el problema de la ocupación. Mira, el Ministerio del Interior cifra en 15.289 delitos de allanamiento y usurpación. Pero ahí no se cuenta las inquiocupaciones, que desde nuestro punto de vista son hasta 4 veces las cifras que refleja el Ministerio. Y tampoco refleja el número de personas que deciden buscar soluciones extrajudiciales porque la justicia es muy lenta. Fíjate, pueden llegar a mantener a ocupas durante 5 años en su casa por este Real Decreto. Y por último, tampoco recoge la afectación social en aquellos vecinos que sufren la ocupación. En el caso de Carabanchel, por ejemplo, hay toda una comunidad afectada que no aparecen en estas cifras. Por lo tanto, el problema social de la ocupación es infinitamente mayor a como lo quiere mostrar el Ministerio del Interior. Pero, señores, esto tiene que cambiar. No se pueden derivar las responsabilidades de las administraciones hacia terceros. Y, en este caso, a pequeños propietarios que muchos de nosotros dependemos de esa renta para poder llegar a fin de mes.
¿Cuánto se tarda en recuperar una vivienda por la vía legal?
Pues mira, pues según el Consejo General del Poder Judicial, estamos hablando de 24 meses para recuperar una vivienda ocupada, es decir, sin título legítimo. En casos de inquiocupación, que dejan de pagar voluntariamente o intencionadamente el alquiler porque saben que no les va a pasar nada, podemos hablar de hasta 5 años y posiblemente 6, porque el Real Decreto ha vuelto a ser prolongado durante 1 año. Que, por cierto, tiene que haber una votación, y esperamos y contamos con el apoyo de Junts y del PNV para que lo deroguen.
Pues veremos a ver qué tal, cómo surge todo esto y cómo sigue evolucionando. Ricardo Bravo, de la plataforma Afectados por la Ocupación, y muchísimas gracias por darnos todas estas explicaciones. Muy amable.
Nada, gracias a vosotros.
Un placer hablar contigo. Doncs, que esta es la situació. És un problema social que tenim enorme, que aquí barregen absolutament tot dins del mateix container. Està la necessitat de l'accés a l'habitatge, els preus al que està l'habitatge, l'escassetat d'habitatge, que és un problema claríssim, i ho barregem amb l'ocupació, famílies vulnerables, tot allà barrejat d'una manera que no ha de ser així. I sobretot, un cop més, todos los ríos van a parar a la incompetencia de la administración, como siempre. Al final acaban així, tota història, això sí. És igual, me callo, va, que se m'escalfa la boca. Anava a dir, i això sí, tu pagaràs més impostos, perquè posen tots els impostos, eh? La sensació, ahir ens ho deia el catedràtic, en economista, en economia, ens deia, és la sensació que tot funciona pitjor, aquesta sensació de que tot va pitjor, però que pagues més, però que tot costa molt més. Bé, una altra qüestió. No penseu que aquí acabarem d'escalfar l'ambient? No, perquè les beques... De seguida parlarem de les beques, que es donen als estudiants. Els bons estudiants, que treuen una bona nota, que no suspenen, doncs tenen opció a beca. Ara, la proposta és que no sigui així. Que aquestes beques no arribin per mèrits, és a dir, per nota, sinó per renta. De seguida en parlem d'això, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem d'una cosa bona, que és la salut del cor. La revisió de la salut del cor, que és una qüestió que a vegades nosaltres, en funció de quins temes, posem en perill. Però Inscor està allà a la guai per ajudar-nos. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. La seva web és inscorbcn.com. Cuiden del teu cor, realitzen les consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no. Darme las de vagabundo.
El curs passat, uns 750.000 estudiants es van beneficiar a Espanya d'una beca. I d'aquests, uns 305.000 aproximadament eren universitaris. Aquestes són dades del Ministeri de Ciència i Universitats. Parlem de beques, pel que us explicava abans, en el petit nex que fèiem. Parlem de beques pel debat que s'ha obert arran d'una proposta de Sumar, perquè aquestes ajudes es concedeixin tenint en compte el nivell de renda de les famílies i no importi les notes del curs actual. És a dir, i entre cometes, segons la ministra, seria una democratització d'aquesta situació. I clar, la iniciativa doncs, ha obert la caixa dels trons, eh? Però no dir una altra cosa. Ha obert la caixa dels trons i a diferents nivells, a política, acadèmica, social i també econòmic. Yolanda Canales, benvinguda, bon dia.
Què tal?
Doncs mira, avui tenim un dia interessant.
Molt. I això de les beques ho és, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, segons la normativa vigent, el que diu, concretament, és que si els que es van beneficiar d'una beca el curs passat, perquè van aconseguir bones notes, doncs aquest curs, si no les poden mantenir o no arriben als mínims, han de tornar una part o la totalitat de l'ajuda que van rebre. I amb la proposta de Sumar, el que es pretén és que l'estudiant, encara que pugui suspendre el curs següent, doncs no estigui obligat a retornar cap quantitat. En definitiva, doncs que es mantingui la beca.
Sí.
No? I aquí és on està el debat, perquè on queda la cultura de l'esforç? Què passa si és que l'estudiant no ha provat perquè no ha fet res durant el curs, directament perquè no ha volgut?
No, perquè no ha d'un pal a l'aigua, vaja.
Exacte, perquè una altra cosa podem discutir si és que l'alumne ha treballat, perquè ha de combinar estudis i feina, i clar, igual no arriba al determinat mínim. Però què passa si veritablement és que no ha volgut, perquè no li ha donat la gana? Els experts diuen que les polítiques de beques, efectivament, tenen com a objectiu compensar la desigualtat de recursos dels alumnes o de les famílies, però això, que aquestes ajudes vagin a aquells, efectivament, que més ho necessiten, però no ha de ser incompatible, sobretot si els recursos són limitats, amb exigir un rendiment acadèmic que acrediti que hi ha un aprofitament, sobretot de cara a la renovació d'aquesta beca.
Sembla que posem proa en el sistema educatiu general cap a la cultura del no esforç. Dóna la sensació,
es pot passar de curs suspenent totes les assignatures, que les llengües no siguin obligatòries al batxillerat, això canviarà, però bueno.
I clar, debat.
Per què pensar, no?
Bé, i quina quantitat es pot rebre en concepte de beca?
Doncs és variat. Hi ha beques de matrícula, que està disponible per a estudis universitaris o cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 anys impartits per universitat pública. Això vol dir que no has de pagar, o que et cobreixen, vaja, els crèdits de la beca. També hi ha una quantitat fixa lligada a la renda de l'estudiant, que pot ser de fins a 1.700 euros. Hi ha una altra lligada a la residència durant el curs, que pot ser de 2.500. I en el cas dels estudis no universitaris, hi ha una beca bàsica que està, bueno, que oscil·la entre els 300 i 350 euros segons el tipus d'estudis cursats. Ara bé, l'accés a aquesta quantitat també es modula, lògicament, tenint en compte el llindar de renda familiar de la persona que demani la beca. Clar, hi ha qui diu, hem escoltat, no?, recentment que s'ha fet miral, no?, una política de sumar, que s'incrementi sense fi les beques i que hi hagi per a tothom. Home, potser per a tothom no, s'ha de posar alguns criteris, no?
Sí.
Que sí, que s'ha de tenir en compte, evidentment...
Sobretot per recursos, tant de bo fos per tothom, perquè...
El nivell de renda, evidentment, s'ha de tenir en compte, però, home, clar, se li ha d'exigir a aquesta persona, ja que és com un préstec, no? Que fa... Bueno, anava a dir que fa l'Estat, no.
És un préstec per la teva formació.
Que ho fas tu, que ho faig jo, que ho fa el Marc, que tenim aquí, doncs com a mínim que es vegi un esforç, no? Que hi ha com un retorn.
I què hi ha, si preguntem tot això, traslladem aquesta història a una persona, a un estudiant que ha tingut beques, que ha estudiat a la Universitat Pompeu Fabra i ja s'ha tret el títol, en aquest cas, i ara està fent cursant un màster, en aquest cas. Es diu Àlex Fernández i el tenim al telèfon. Àlex, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, encantat.
I a més, tu vas obtenir beques per mèrits, no?, per nota.
Exactament, jo vaig començar, actualment em trobo cursant el màster d'advocacia, vaig acabar l'any passat i des del primer any em van concedir la beca i mai no he suspès cap assignatura a tota la carrera, el fet que me l'hagin donat cada any.
En aquest cas, per les persones que no estan ficades en el tema, com optaves tu a una beca? Era només per nota, però quin tipus de notes o quin límit havies d'obtenir per optar a aquestes beques?
Bueno, ara mateix no recordo molt bé. Sí que és veritat que et posaven una sèrie de límits, és a dir, et donaven la beca i si no passaves, no sé, eren el 30% més o menys dels crèdits de l'any anterior, doncs l'havies de retornar. O si no passaves, no, jo et dic, no recordo ara molt bé el número de crèdits, però bàsicament era això, si no passaves o havies de repetir a l'any següent els crèdits que havies suspès, doncs l'havies de retornar o tota sencera o en una part.
És a dir, bàsicament era meritòria, per mèrits, en aquest cas, no? Estem parlant d'això.
Exactament, sí, sí.
Ara, què estàs fent ara? Un màster, penso.
Exacte, ara estic fent el màster d'accés a l'advocacia per ja poder exercir com a advocat.
I també optes a beca, també?
Sí, passa que vaig estudiar una pública, ara estic en una concertada i va funcionar d'una altra manera diferent i encara no estic molt al tant si me l'han concedit o no perquè porta com un altre tràmit, diguem.
Tu com encaixes o com veus això que ara la proposta pugui ser aquestes beques es puguin concedir per renta i no per nota?
Bueno, la decisió d'eliminar el requisit d'aprovar totes les assignatures per accedir a una beca universitària, primerament per mi representa un retrocés significatiu, clar i indiscutible, no? A la promoció del mèrit, com tu has dit, i l'esforç acadèmic, que haurien de ser, a la meva opinió, els valors fonamentals indiscutibles d'un sistema educatiu, no? I aquesta mesura, aparentment, la volen justificar sota la premissa de fomentar l'equitat o l'accés universal a l'educació, però realment està ignorant les greus conseqüències negatives que pot tenir tant pels estudiants com per la qualitat del sistema educatiu en general. No, perquè eliminar aquest requisit envia un missatge, diguem, equivocat als estudiants, perquè l'esforç i la dedicació ja no són com condicions necessàries per un èxit acadèmic, no? Això és el que estan dient amb aquesta nova modificació que volen fer. Aleshores, això, en la meva opinió, pot comportar conseqüències molt greus, no? És a dir, si un estudiant no necessita demostrar el seu compromís a través del compliment d'aquests requisits bàsics, com pot ser aprovar totes les assignatures, aleshores es dilueix la importància de treballar dur i arribar als resultats esperats, i d'aquesta manera estàs desincentivant així el rendiment acadèmic, no? A part d'altres conseqüències, com per exemple, si no, la cultura de l'excel·lència que parlàvem abans dins les institucions educatives, no? Això està perjudicant clarament al nostre sistema educatiu general. I
per tant, suposo també a futurs professionals, en aquest cas, no? La qualitat en si mateix d'un resultat social.
Sí, sí, exactament. Això, jo és el que parlava l'altre dia amb una mica, això és que desencadena una sèrie de problemes això en cadena, no? Perquè va tot seguit, no? Primer perjudica el sistema general i, com tu dius, en un futur a la preparació de futurs professionals. És un efecte, al final, contrari al que es desitja en termes de buscar l'equitat com volen amb aquesta mesura.
Clar, però la idea, o almenys el que es posa sobre la taula, és ajudar o donar aquestes oportunitats a famílies amb baixos recursos, o amb menys recursos. L'excusa és correcta?
A la meva opinió, clarament no. Pels arguments que t'estava donant, és obvi que s'han de donar recursos econòmics per a aquelles famílies necessitats que no tenen recursos, però òbviament no poden deixar de banda això que estàvem parlant abans, no? El fet d'acomodar-se, deixar el mèrit de banda, el treballar dur per aconseguir els teus objectius. Al final, el que tu estàs fent no és col·locar en una situació d'igualtat a aquells estudiants d'una renda més baixa amb els d'una renda més alta. Al final, el que estàs aconseguint és tot el contrari, no? És crear una situació de desigualtat entre els estudiants que s'esforcen i els que clarament no.
Doncs, Àlex Fernández, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per donar-nos la teva opinió. Molt, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Yolanda, ja ho veus, és un punt més.
S'ha de valorar la cultura de l'esforç. Jo encara que me'n recordo, doncs això, que com apretava els colzes a última hora per no haver de suspendre cap assignatura i que em concedissin la beca, perquè ho veia com un exageriment, no? També pels meus pares.
La cultura de l'esforç, Yolanda, és una lliçó de vida. És a dir, és possiblement aprendre ja des de joves, quan comencem a estudiar, que si no hi ha un esforç no s'arriba a la meta, o és difícil arribar a la meta si no hi ha un esforç. I sembla que això, ja educativament parlant, s'està perdent d'una manera agegantada. Estem veient aquests debats que estan tenint sobre vamos a poner literatura, vamos a obligarlo, no vamos a obligarlo, quantes hores de física...
El que no memoricen, perquè això no és bo, i a més perquè no saber segons quines coses, perquè està a la Wikipedia, per exemple.
Bueno, exacte. Bueno, pues ja està. Ara, quan t'operi un senyor que d'això hagi suspès 30, ja m'ho diràs. Ja m'ho diràs.
No? Estem grans, José Miguel, crec.
Sí, estos són històries de voló cebolleta. Mira que tinc la mateixa sensació, que ens estem fent grans i estem aquí rondinant d'una manera. Yolanda, gràcies, bon cap de setmana.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. I mira, parlant de debats científics, de seguida en parlarem amb el doctor Josep Maria Llobet. Qui és aquest senyor? Aquest senyor és el cap del grup de l'IDIBAPS en recerca translacional en oncologia hepàtica a l'Hospital Clínic de Barcelona i que és el qui ha liderat una recerca per descobrir, i de fet ho han fet, un nou tractament que redueix un 34% la progressió d'un càncer de fetge. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
El inicio inicio de año, la oportunidad para adelgazar con el plan 1, 2, 3, y no solo por estética, sino también por salud, básicamente. Es que esa es una de las claves. El éxito es hacer el plan 1, 2, 3 y con la ayuda de sus asesoras vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. Y Enriqueta nos dice, ¿cómo, Enriqueta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues hablemos del plan 1, 2, 3, que es la clave para adelgazar. Llevamos más de 10 años de experiencia en tratamientos de pérdida de peso y volumen. Eliminas con el plan la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriga, porque además es drenante, te deshinchas y potencias el metabolismo y la digestión. Y sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles y al bajar de peso... Además, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. ¿Y qué vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3? Pues bajar de 4 a 7 kilos, Cruz, en tan solo 3 semanas.
Solo 3 semanas. Mira, la eficacia del plan 1, 2, 3 es única. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Con registro sanitario, los ingredientes, pues naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Y no son batidos. Incluso si comemos fuera de casa, es muy, muy fácil. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, que nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos los excesos de estas fiestas y ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos la barriguita, bajamos 2 kilos más y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos reducen el apetito, en la ingesta de alimentos, bloqueamos los carbohidratos y eliminamos grasa durante el día y durante la noche. Y por eso en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? ¿Quieres informarte? Sí. Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Si llamas ahora con el plan, hoy te regalamos el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado y las 3 infusiones, la detox, más la lipo, más la drena. Sí, sí, te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Aprovecha esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE. El tratamiento plan 1, 2, 3 te va a ayudar en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Mira, del plan 1, 2, 3 es la solución completa para adelgazar con resultados clínicamente respaldados. Adelgaza, te deshincha, llama ya. 650-51-52-53 es el teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. Y hoy, pues ya habéis escuchado la sensacional oferta para COPE Cataluña. Y despídete de los excesos festivos con el plan 1, 2, 3. Vamos a bajar de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen. Enriqueta, que se me van ya los mazapanes y los turrones con el plan 1, 2, 3. Se me van los polvorones.
Bueno, bueno, pero sigue endulzándote porque si llamas ahora te voy a regalar también las galletas de cúrcuma y chía que están riquísimas y que son, bueno, que nos van de maravilla con el plan 1, 2, 3 para que me pierdas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, comienza enero perdiendo peso y volumen con ingredientes naturales y no es un medicamento, que es económico y lo vas a recibir por mensajero allí donde tú quieras sin gastos de envío, con el plan 1, 2, 3, pero sin gastos de envío, y con los regalos, evidentemente. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
molt grans. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de todo esto.
És una gran notícia i aquestes coses sempre m'agrada molt xerrar d'això perquè dona esperança i quan parlem d'esperança real és magnífic. Ja sabeu que el càncer és una paraula que engloba un ampli ventall de variants. Un ampli ventall de variants i cadascuna doncs, s'ha agafat d'una manera. En aquest cas parlem d'un càncer de fetge, concretament el, a veure si ho dic bé, carcinoma hepatocel·lular, que és bastant difícil, molt mortífer i bastant difícil de tractar. De fet, hi havia feia 20 anys, veia 20 anys que no hi havia un avenç en el tractament d'aquest tipus de càncer. Doncs ara han descobert un nou tractament que redueix un 34% la progressió d'un càncer d'aquest càncer, que és, insisteixo, altament mortífer. En parlem amb el doctor Josep Maria Llobet, que és un dels metges, cap del grup de l'IDPAFS Clínic en recerca translacional en oncologia hepàtica, que han liderat aquesta investigació. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Carai, felicitats per començar, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Clar, és que estem parlant del primer avenç en 20 anys, no?, en aquest tipus de càncer. Estem parlant de tota una vida, pràcticament.
Sí, pels pacients en aquest estadi hi ha hagut uns... En medicina es fan assajos clínics controlats, fase 3, i es comparen el tractament estàndard amb el nou tractament, que suposes que serà millor, i se n'han fet 12 a nivell internacional, tots negatius. I aquest és el primer que és positiu.
Doctor, igual ara me'n vaig massa endavant, igual ara faig una pregunta massa fantasiosa, no? Però em deixo portar per la bona notícia. Un cop posada les bases, és a dir, descoberta aquesta combinació i aquest tractament i els bons resultats que dona, és una base per continuar investigant en la mateixa línia per intentar avançar més?
Sí, o sigui, el que ha donat molta esperança en aquest tipus de càncer és el tractament amb immunoteràpia, que ha sigut revolucionari en oncologia.
Sí.
I també ha sigut revolucionari en aquest tipus de càncer. És a dir, hi ha un 20% de pacients que responen a la immunoteràpia, però la diferència amb els altres tractaments és que els pacients que responen a immunoteràpia poden tenir una resposta molt llarga i poden assolir la curació, és a dir, a vegades en pacients avançats que tenen esperança de vida del voltant d'un any, un any i mig, doncs a hores d'ara aquests pacients estan vius amb un 20% als 5 anys, carai. I són aquells que han respost molt bé a la immunoteràpia.
D'acord, per posar una definició perquè s'entengui, la immunoteràpia, per recordar, és bàsicament, i parlant molt planerament, seria entrenar el teu sistema immunològic per combatre aquell determinat càncer. Seria això?
Ah, efectivament, és a dir, el sistema immunològic reconeix les coses que són de fora, les bactèries, els virus, i les cèl·lules malignes també expressen a la membrana unes proteïnes que són de fora, perquè són mutacions. Llavors el sistema immunitari les elimina. El que passa és que el càncer és tan intel·ligent que secreta unes substàncies que li diuen a les cèl·lules immunològiques: passeu, passeu, que aquí tot va bé, aneu tirant cap avall. Llavors, amb la immunoteràpia el que fem és bloquegem aquestes senyals i llavors el sistema immunit torna a reconèixer les cèl·lules malignes com el que són malignes, que expressen mutacions forànies, i les pot eliminar.
Llavors, aquest tractament revolucionari amb la combinació d'aquest medicament és el que ha fet doncs, aquest avanç en aquest
moment. Exacte. És a dir, és un avanç de fa 20 anys, o sigui, de 20 anys no havien tingut cap avanç, aquest és el primer, i el segon és un altre avenç, perquè fins ara la immunoteràpia es tractava amb pacients amb malaltia avançada i aquests no la tenen avançada. És uns pacients que estan en un estadi intermit. És el primer cop que aconseguim que un tractament sigui eficaç amb estadis més inicials que els que es usa habitualment. I llavors això dona peu, com deies abans, en el futur, doncs, que inclús en pacients que tractem en fases més inicials amb resecció els hi puguem combinar immunoteràpia en el context d'estudis.
Dóna la sensació, doctor, i amb això acabo, que la immunoteràpia, com deies abans, és revolucionària i que pot ser una de les grans solucions finals a molts tipus de càncer.
Totalment, totalment. O sigui, la immunoteràpia ha canviat la mentalitat fins ara. Al principi de tot era quimioteràpia, radioteràpia en la història de l'oncologia. Després es van anar a teràpies de precisió, que han sigut molt eficaces, però que tenen una durada limitada, perquè els càncers s'escapen, tenen resistències. La immunoteràpia jo crec que ha estat el tractament més revolucionari a oncologia, perquè el que fa és activar el propi sistema que tenim nosaltres heredat des de fa milions d'anys, i l'activem contra una malaltia que, ja et dic, expressa a la membrana doncs, proteïnes que es reconeix com a forànies. Si podem utilitzar aquest exèrcit que tenim nosaltres bloquejant les senyals que donen el càncer dient que no passa res, doncs això serà revolucionari i ho està sent, almenys en la majoria de càncers està sent molt actiu.
Doncs, doctor Josep Maria Llobet, escolta'm, felicitats a tu, fes la sensiva a tot l'equip i gràcies per atendre'ns i donar-nos aquestes explicacions, molt amable.
Molt amable i moltes gràcies per convidar-me. Adéu-siau.
Un plaer, adéu-siau, gràcies. Doncs estem a punt d'arribar a la una. Recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Entrats ja a migdia, parlarem de fumar, però de l'avenç a la prohibició de fumar, perquè ara s'està tramitant la llei que també prohibirà fumar a les terrasses. Les terrasses del bar o a l'exterior, doncs es prohibirà fumar. Ara això representa diverses preguntes. La primera, econòmicament afectarà? Sembla que no. I després, qui s'encarrega de controlar tot això? El propi establiment? La policia? I si una persona s'aixeca de la terrassa i s'allunya un metre, això... Qui ho controla, això? Perquè també el fum aniria cap a la terrassa. Bah, coses. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i tornem.